els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Un programa de Toni Arbonès.
La població de la vall l'havia endalmat. Allà on dirigíem els ulls, en aquesta vall, abans tan poblada i rica, no hi veiem més que esquelets, amuntegats al peu d'un corrent situat darrere d'un llogaret, però nombrosos fugitius que venien de l'est havien creuat el riu. Gran nombre d'aquells infortunats havien mort sota els arbres. A les muntanyes jeien sota els sortints de les roques. Molts altres havien acabat les seves tristes vides al fons de les seves cabanes, amb les portes tancades, embolcallats en pobres parracs, amb el crani caigut al costat del coixí. A més, entre dos esquelets grans es veia sovint un cos petit, embolcallat amb cura, amb un tros de tela. La vista d'aquell desert, completament sembrat d'ossos humans, ens va donar la ferma convicció que la despoblació d'aquesta part de la vall, per gran que hagués estat, no era més que una petita part del desastre. I vam arribar a comprendre que serà impossible establir un comerç regular en aquesta regió mentre no n'hagi desaparegut la venda de l'home, aquesta horrible monstruositat que pesa sobre l'Àfrica des de fa tant de temps. Suposo, Josep Maria, bon dia.
Bon dia.
Que el fragment que acabem de llegir l'has extret d'un dels diaris de viatge personals d'aquest home que ha passat a ocupar un dels llocs preeminents dintre dels aventurers. No sé si tu comparteixes aquest punt de vista.
Sí, efectivament. És del llibre Viatges missioners i recerques al Sud-àfrica del conegudíssim viatger, explorador David Livingstone. És un paràgraf que a mi, vaja, em va semblar realment que transmetia tota l'esgarrifança que ell va tenir molt bé, no? Vull dir, perquè a vegades nosaltres quan parlem d'allò parlem d'una manera bastant en abstracte, no t'imagines, de les exploracions, i ell, aquesta descripció tan vívida...
Només ens quedem amb la part romàntica.
Clar, em va impressionar la realitat del tràfic d'esclaus, no? I a mi em sembla, a més a més, que parlant de Livingstone és molt important, perquè això va ser una de les claus de la seva vida, un dels punts bàsics que ell volia, doncs, col·laborar i abolir el tràfic aquest d'esclaus, no? Llavors, amb aquesta descripció tan maca, doncs, es mostrem una miqueta el que és una de les bases de la seva ideologia. O sigui, si volem parlar de la personalitat de Livingstone, s'ha de tenir en compte el fet religiós, és essencial. Ell, pel que ell mateix explica, doncs, a la seva infantesa estava terroritzat, doncs, per la idea aquesta calvinista de la condemna, d'aquesta de la predestinació, i llavors, per dir-ho així, somiava amb els inferns, no? Perquè el seu pare era d'aquests tan enganxat a la Bíblia, en el sentit aquest més purità. S'ha de dir que ell era de família molt humil, va treballar des dels 10 anys amb jornades de 8 del matí a 6 de la tarda. S'ha de fer el panorama aquest. Això era... Ell va néixer el 1813, o sigui, a principis del segle XX, i bé, als 10 anys, doncs, feia aquestes llarguíssimes jornades en un lloc amb temperatures de més de 30 graus, un molí d'aquests de cotó, de filar cotó, i el tio tenia aquesta cosa, la infantesa, no? Aquesta característica per això del seu pare. Tenia una altra característica, i és que era, que és una altra característica important en ell, que és que, diguem-ne, era una persona extraordinària i amb una força de voluntat extraordinària això va fer que pogués anar estudiant això. Això van ser les dues característiques, diguem-ne, que marcarien
que van configurar
la seva vida, sí, sí, sí. I llavors quan va descobrir això, quan de cop i volta es va poder treure el terror de sobre a còpia de... En aquella època que Anglaterra doncs, dominava el món, hi havia moltes sectes i bueno, va venir un ministre que es deia no conformista, els deien així, o congregacionalistes també, hi havia tot de petites sectes i tal, que li van dir... No, home, no, això la salvació és per tothom i tal. I això va ser, doncs, el que el va decidir finalment a fer-se missioner i tal, que és el que...
Perquè ell era missioner, realment.
Ell era missioner, o sigui, ell no era un explorador, ell no era un viatger, no tenia interès, bàsicament, en la geografia. El seu interès bàsic era en portar, i sobretot des d'aquest moment, la paraula de Déu, doncs, als africans.
Així que se'n va cap a l'Àfrica.
Se'n va cap a l'Àfrica. Se'n va cap a l'Àfrica i arriba allà una mica abans dels 30 anys, no? 28 anys arriba, en allà... arriba pel sud i...
Pel sud-sud, pel que sí, ara seria Ciutat
sí,
del Cap.
Sí, o... això mateix, per allà. I llavors, bueno, doncs, té un primer destí, que és una missió que es diu Kuruman, que ja funciona, amb un senyor que es deia Robert Moffat, i ell està doncs, a uns 1.000 quilòmetres aquesta missió. No? Llavors, imaginem-nos, no? Això és l'any 1841, no?
Exacte, imaginem-nos.
1841, i cobreix els 1.000 quilòmetres amb un carro tirat de bous, no? Allà ja arriba allà, veu la missió aquella, un lloc totalment polsós.
Li cau l'ànima als peus.
I després hi ha una cosa que s'entera, pregunta amb aquella gent, veus els missioners allà i pregunta, diu bueno, com anem de conversos, no? Amb els últims, que feia 20 anys que estava allà.
Com va la feina?
Diu, bueno, n'hem fet 40, en els 20 anys havien fet 40 conversos i la meitat estaven a punt de deixar-ho córrer, diguem. O sigui que aproximadament quedaria un convers per any, finalment.
I el Livingstone no va augmentar el llistó.
I el Livingstone... No, primer es va esverar, el tio. Primer es va esverar perquè es veu que Anglaterra inflaven els números, els missioners, perquè donessin una miqueta més d'això. No? I el tio va passar, es va trobar allà al mig, no? Pràcticament, doncs, a la zona del Kalahari i amb aquell plan que deien, no, és que els negres estan molt poc interessats en el tema, no? Això també... De fet, com tu deies, el Livingstone, en tota la seva carrera de 30 anys, en realitat va acabar fent un convers. Que li va durar 6 mesos, a més.
És a dir, que se li va reconvertir.
El va convèncer, era un rei suero de per allà, i el tio, bueno, pues, en un determinat moment, doncs, s'havia fet tan pesat que va, de les 4 dones, en va enviar 3 cap a casa, no? Però al cap de 6 mesos el va tornar a trobar...
Amb les altres 4, 3
amb
dones.
Una de les ex-dones, diguem, i la va deixar embarassada i tot, i llavors el Livingstone li va agafar pràcticament un 5 o 10. O sigui que no es pot dir que com a missioner hagués estat molt exitós, no? I el tio, que era això, molt tenaç, doncs, a partir d'aquest moment, quan aquest li va dir que havia tornat amb la dona, li va agafar una gran depressió, no? I va s'ho va replantejar, va dir, això...
Això no pot ser, això no pot ser, hem de canviar l'estratègia...
Sí, aquest ritme de conversions acabarà amb...
No és rendible.
No és rendible. I llavors, ell va decidir que, clar, que és que aquells negres tenien tan poca necessitat de coses... Vull dir, els veia que estaven bé, deien, però nosaltres tenien els seus ritus, la seva poligàmia, que ell s'ha de dir que no considerava un adulteri, a diferència de molta altra gent de l'època. Ell era molt obert en aquest sentit. I llavors ell va entendre, diu, bueno, és que aquesta gent no té necessitats, estan aquí, bueno, amb aquesta terra polsosa, caçant 4 bitxos i recollint 4 d'aixòs, i tu què els hi vas explicar de totes les històries aquestes cristianes que posseixen? El tio posseixen d'una altra cultura, el tio veia clar això, no? I llavors va decidir que la religió no podia anar sola, sinó que havia d'anar acompanyada de civilització, tal com l'entenia, com l'entenia en Europa, i de comerç. I llavors va dir, aquí el que cal, perquè com he dit, Àfrica només estava una mica, hi havia uns quants ports, i per dintre només eren els tractants d'esclaus.
La resta
no?
Era salvatge.
Llavors el tio va decidir, aquí hem d'obrir grans vies, ficar colònies al centre d'Àfrica, colònies civilitzades, segons el seu punt de vista, de civilització en el bon sentit, segons ell, i per suposat, doncs, abolir, intentar lluitar contra els mercaders d'esclaus i tot això. No? Llavors, aquesta va ser la seva filosofia, que des d'aquell moment reconvertiria la seva vida d'estar ser un missioner estàtic a anar a fer els seus viatges. Ell va explorar sempre amb la idea d'obrir vies, d'establir colònies per civilitzar, diguem, i per poder comerciar amb aquella gent, perquè finalment així podrien accedir a la salvació. Després d'èpoques de depressió missional, doncs això, se'n va cap amunt, fa tres viatgets, tres que li diuen els viatges més, els primers viatges seus.
Ja com, més com a geògraf que no com a geògraf.
Va... Bueno, sí, sí, sempre amb aquesta idea. Ell volia buscar un, a l'interior d'Àfrica un lloc que fos bo per muntar una colònia. Que no hi hagués malària, perquè la malària era un gran problema, que queien com a mosques la gent.
Hi havia una mortandat elevadíssima en aquell.
Una mortandat que al principi els portadors es pensaven que és que els negres i els àrabs se'ls emmetzinaven. No se sabia molt bé, o el mosquito anòfeles i tal, no? I llavors, doncs, bé, ell buscava una zona que fos més o menys saludable i que estigués comunicada amb els ports. Aquesta és la idea per poder això, civilitzar. Va fer aquests, aquests tres viatges i a l'últim d'aquests tres primers viatges va arribar al riu Zambeze. I es va, també descriu que es va emocionar molt perquè va veure aquest gran flux d'aigua després de tanta pols, doncs va trobar aquesta i va dir... Aquí estem, no? Un ball que
estem diuen
el ball de Baroja, no? I, aquest, i això va ser l'inici del que, o sigui, a partir d'aquí després va fer el que seria el viatge que li va donar la fama, no?
Que és
el costa a costa, que a través seguint el riu Zambeze, per dir-ho així, cap a la dreta del mapa, cap a l'est, i bé, cap a l'esquerra en direcció cap a Angola.
És a dir, parteix del centre, se'n sí. Va prendre cap a la costa.
Agafa del ball aquest de Baroja, d'una ciutat que es diu que es diu Linyanti, que és el... que hi havia una tribu que es deia els Kololo, que el van ajudar amb portejadors i això, i llavors primer tira cap a la costa oest, perquè li semblava que era més a prop. No és ben bé veritat, però perquè això també cal dir que es va equivocar moltes vegades amb la cosa geogràfica. I va tirar, doncs, cap a Luanda. Ja? Cap a Luanda, o sigui, va anar travessant i va arribar, per cert, a punt de morir-se...